Entendre, tenir una idea clara de les coses, va molt més enllà del coneixement i la ignorància. Per això ens preguntem, què és allò que no enteneu? No entens, que no entens, per mi que no
entens, que no entens, que no. Ara fa unes nits, un oient, en Xavi, en ruta, ens va demanar si actualment hi ha més naixements que defuncions o a la inversa.
Avui he anat a l'ofici i a la clínica m'ha vingut així una reflexió, una curiositat. A Catalunya, en hospitals, quants nens neixen i quantes persones falleixen?
En un dia, eh?
No, en un any.
En un any.
Si hi ha més naixements als hospitals que morts.
Doncs aquesta nit ho contestarem i sabrem també què és allò que no entén la senyora Mariona Lozano, que és investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics i professora associada a la Universitat Pompeu Fabra. Amb ella parlem de creixement vegetatiu a Catalunya, Espanya i Europa. Mariona Lozano, bona nit i moltes gràcies per l'atenció.
Hola, bona nit, gràcies a vosaltres.
Què li podem contestar al Xavi?
Mira, actualment a Catalunya, pel darrer any pel qual tenim dades, que és el 2017, hi ha un estancament. Hi ha un nombre molt similar de naixements que morts. Tot i així, quan això ho baixem al territori, veiem claríssimament una diferència entre el món rural i el món urbà, i en el món rural el creixement és completament negatiu, hi ha molts més morts, i de fet, en el conjunt de l'estat espanyol, actualment hi ha més morts que naixements. I la tendència és aquesta, és que cada vegada hi hagi més morts que naixements.
I la situació a la resta d'Europa?
A la resta d'Europa també hi ha molt envelliment. L'envelliment és el, diguéssim, el que actualment sembla ser que sigui el gran problema que té Europa a nivell demogràfic. Tot i així, Espanya és un dels països on el percentatge de població major de 65 anys és més gran a Europa. També és així perquè Espanya és un dels països amb l'esperança de vida més alta de tota Europa.
Per tant, allò de la vella Europa li escau.
La vella Europa, exacte. Sí. Tanmateix, quan analitzem naixements i defuncions i mirem quin és el creixement i quines són les dinàmiques de la població, allò que ens interessa no és tant els valors absoluts, no és tant quants naixements o quantes defuncions, sinó allò que ens interessa són els índexs relatius, els índexs sintètics o els indicadors relatius que venen a, diguéssim, venen a ens donen tendència i, a més, ens expliquen millor quines són les experiències de tota una generació. I en aquest resum, diguéssim, el que ens interessa veure no són tant les morts com els naixements en valors absoluts, sinó l'esperança de vida pel que fa a la mortalitat i l'índex de fecunditat pel que fa als naixements.
Diguem-ho d'una altra manera, professora, quins són els principals reptes demogràfics que ens esperen?
Bueno, diguéssim que, per una banda, tenim bones notícies, que és que l'esperança de vida no deixa d'augmentar. Cada cop vivim més anys. I això és una bona notícia per a una població, perquè no empitjorem, sinó que millorem. Ara, tanmateix, els principals reptes que se suposa, per una banda, són que la fecunditat és molt baixa i per tant, tenim, diguéssim, una molt alta esperança de vida, però una molt poca fecunditat. I això, en principi, pot posar en repte el que s'anomena l'equilibri demogràfic. Tanmateix, quan parlem d'equilibris demogràfics, no podem preveure que això serà un desastre absolut, perquè no podem preveure quines seran les migracions, no podem preveure com seran els comportaments de les poblacions en un futur.
Segons les estadístiques, les dones del nostre entorn tenen el primer fill als 31 anys de mitjana. Com ho valora?
L'edat del primer fill no ha deixat d'augmentar, diguéssim, d'anar-se posposant, I això és un problema, sobretot perquè moltes d'aquestes dones posposen l'edat del primer fill no perquè no vulguin tenir fills, sinó perquè no reuneixen les condicions necessàries per tenir aquests fills. I algunes acaben posposant tant l'edat al primer fill que arriben a un moment en què biològicament els és molt difícil realitzar aquest desig de ser mare. I això pot portar molta frustració personal, però també a nivell agregat a la frustració de tota una generació que no reuneix les condicions necessàries per poder ser mare a l'edat que ho desitja.
Sense la immigració, el creixement vegetatiu de la població podria ser encara un problema més gran?
Sí, sense, és que de fet necessitem la immigració d'alguna manera, perquè si no se'ns presenta un problema important. Actualment no tenim un problema, diguéssim, demogràfic, perquè les generacions més plenes, que són aquelles, les anomenades baby boom, que aquí a Espanya són les que van néixer als anys, entre finals dels anys 50 i a mitjans dels anys 70, actualment estan inserides en el mercat laboral. Ara, són generacions que aviat començaran a jubilar-se. Són les generacions que actualment tenen entre 45 i 60 anys, que és on està el gruix de la piràmide de població actualment. Llavors, diguéssim que estem a les portes o estem a punt d'entrar en un període de molt envelliment.
I quines conseqüències se'n podrien derivar d'un creixement vegetatiu negatiu com el que estem anant?
Aviam, la veritat és que, com he dit en algun moment anterior, és difícil preveure-ho, perquè així com ningú va preveure la gran entrada d'immigració que vam tenir a principis d'anys dels 2000, que va fer que la població de Catalunya augmentés i passés dels 6 milions als 7 milions, gairebé 7 milions i mig, tampoc ho vam preveure què passarà. El que sí que podem preveure o el que sí que podem dir és que, diguéssim que si mantenim les condicions econòmiques actuals, a mig termini no sembla que hi hagi un problema. El problema està més a llarg termini, quan es jubilin, diguéssim, totes les generacions del baby boom. Un cop, diguéssim, aquestes generacions hagin passat i tornem, és a dir, quan ja no estiguin en edats jubilades, quan s'hagin mort d'alguna manera, tornarem a tenir un creixement molt vegetatiu, diguéssim, molt més com el que havíem tingut anteriorment.
Hi ha molta gent ara, professora, que s'està preguntant si cada vegada vivim més anys, com mantindrem aquestes persones ja grans?
Bé, diguéssim que aquí el problema està en el mercat laboral, és a dir, cada vegada vivim més anys, però també cada vegada vivim amb millor salut. Llavors, per una entrada, per una banda, hi ha tot el debat de treball, també poder treballar més anys que els que treballem ara, perquè viurem amb salut durant més anys. Per l'altra banda, necessitem un mercat laboral fort que asseguri unes cotitzacions plenes i, a més, tenint en compte tota la immigració que va entrar a partir dels anys 2000, si barregem això amb un mercat laboral que ofereixi bones posicions laborals i que, per tant, també pugui augmentar la fecunditat, en principi no té per què haver-hi un problema desorbitat.
Celebrem l'optimisme. Ens ho diu Mariona Lozano, que és investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics i professora associada a la Universitat Pompeu Fabra, doctora en Sociologia per l'Autònoma. També ha estat investigadora a la Universitat McGill de Canadà i ha publicat investigacions en l'àmbit de la conciliació, l'ocupació atípica i la divisió sexual del treball reproductiu. Mariano Lozano també codirigeix, de fet, un projecte d'investigació finançat per la Fundació Ramon Areces, realitzant una anàlisi demogràfica de l'aportació de l'activitat laboral femenina a la sostenibilitat del sistema públic de pensions a Espanya. I què és allò que no entén Mariano Lozano?
Doncs, miri, a mi m'agradaria saber quines són les probabilitats de trobar vida fora del planeta Terra i quin és l'estat actual de les investigacions, què sabem de l'existència de vida a l'univers.
Molt bé. A veure si algun oient tindrà ganes de contestar aquesta pregunta que deixa a l'aire. Mariona Lozano, moltíssimes gràcies per l'atenció i que tingui molt bona nit.
Gràcies a vosaltres. Bona nit.